sé, estava jo preocupadíssim.
Sí, a veure, és un tema que teníem al calaix. Teníem al calaix perquè...
No, Bielorússia sempre el té al calaix.
Sí, sí, el teníem a mà, però també és cert que hi ha com una certa complexitat. Llavors, a mi m'agrada com parlar en propietat, no, dels temes, i a vegades sí. He de fer aquells serveis de documentació i aquelles tesis doctorals que sempre
no,
m'arriba divendres
una,
i dic,
dos,
no, no hi hem estat a temps.
Set
però
queden,
queden pocs dies, tot i que si els oients s'impliquen segur que l'allargaran, per una exposició que es diu La revolució bielorussa té rostre de dona. És una exposició que està a mig camí entre el fotoperiodisme i l'art, perquè de fet també hi ha moltes mostres d'art, que és un art que ha sorgit arrel de les protestes. Jo me'n vaig anar fins a la galeria Begemot o Begemot.
Perquè, perdona, Bielorússia segueix estant manga por hombro, no, també?
Sí.
Un altre sí, país que també segueix estant manguita por hombro.
Diguéssim que notes Bielorússia un dia així, perquè va venir un grup de música que feia una cançó sobre minks i no sé què, va entrar en l'univers, en aquest imaginari col·lectiu que és els temes del vostre primer.
Bueno, sobretot en el teu, eh?
Tu vas dir, això de minks, segur que Txell Bonet ho sap situar en el mapa.
Mira, aquí recull Islàndia i després Bielorússia.
Sí, Bielorússia, que és el nostre. No, però diguéssim que arrel d'aquella cançó va sortir el tema, aquesta paraula, que realment és un país. Vam fer un dia un programa parlant de curiositats del país, com és el que té més policia per persones. Mira, et recordo la xifra perquè fa una mica de feredat. Hi ha 1.442 policies per cada 100.000 habitants, quan la mitjana mundial és de 300 policies per 100.000 habitants, és a dir, ho quadriplica, i les Nacions Unides recomanen que hi hagi 222 policies per cada 100.000 habitants.
A la millor és que no tenen Securitas Direct.
No, que és un dels fets que fa que hi hagi tanta brutalitat i repressió policial. Va coincidir que vam començar a parlar de Bielorússia i que llavors va arribar un dia que ells celebraven, que era el dia que s'havien independitzat de la Unió Soviètica.
És on passava tot i estaven
també... Sí, estirant d'aquest fil vam descobrir que faltava poc per unes eleccions que eren ja les tropecientes, si em permeteu el castellanisme, a les que es presentava aquest senyor, en Lukashenko, que s'escriu Lukashenko, però els bielorussos sempre em diuen que he de pronunciar Lukashenko, i després aquest estiu vam quedar tots doncs una mica, no sé si al·lucinats, però veient aquestes imatges després d'unes eleccions que diguéssim que els vots que la gent diu que ha posat a les urnes no es corresponen amb el que el govern diu que ha guanyat, és a dir, Lukashenko segueix dient que ell ha guanyat, i evidentment doncs tota la gent que no el va votar va sortir al carrer, i aquesta gent que va sortir al carrer va ser una gent que va estar totalment estomacada. Recordem que van estar 3 dies sense internet, però tot i així es van començar a muntar canals de Telegram, és a dir, hi ha hagut un canal, per exemple, que ha arribat a tenir 2,5 milions de persones, quan al país hi ha 9 milions de persones. És a través d'aquests canals de Telegram de molts barris i de moltes associacions que la gent s'organitza com clandestinament, i tot això que t'explico és el que explica la Margarita Yarmats i la Leana Turaba quan tu vas a la galeria Begemot del carrer Trafalgar 56, que és aquí on s'està fent aquesta exposició, La revolució bielorussa té rostre de dona, i és un lloc que us agradaria molt, també el nostre convidat d'avui de Superflua, perquè la Margarita... És una persona d'aquestes hiperglamuroses, la Margarita Yarmats.
Perdona, el nostre convidat Martín Torres de Superflua, hem de retransmetre que ja ha posat els peus sobre la taula, perquè s'hi troba també, està a punt de posar-se a la bata.
Doncs a la galeria Begemot, o Begemot, depenent com ho vulguem pronunciar, també s'hi trobaria com a casa, perquè la Margarita té com tota una selecció de roba de dissenyadors de països de l'est. No sé si coneixes un eslové que es diu Miro Michelin.
No.
Però el coneixeràs, perquè t'hi deixaràs casa. O, per exemple, té unes peces de joia. Té unes peces de joia que són com increïbles, d'una senyora romanesa que vaig preferir que no em digués el nom, perquè jo crec que és el concepte al que ens hem de quedar, que feia unes obres amb porcellana que sembla que et surtin els llagostins del coll. No, coses molt surrealistes que Dalí ja signaria. Però no hem vingut a parlar d'aquestes peces d'art i de moda, sinó de l'exposició aquesta de que la revolució bielorussa té rostre de dona. Però tot això per dir-vos que l'ambient és un ambient així com bohèmia en bourgeois, que dirien els francesos, sí, no? Sí. I entremig et trobes tot això. I a mi el que em sembla interessant és com elles dues et van comentant aquestes fotografies que bàsicament veus les manifestants, les dones, com s'enfronten als policies. Saps aquestes fotografies que ens han arribat una mica de la revolució dels clavells? De com la gent a Portugal l'any 74 posava clavells als fusells dels militars? Doncs aquí és una mica com les dones bielorusses i com les joves bielorusses s'enfronten a tots aquests policies. Per exemple... va arribar un moment com que la bandera bielorussa històrica, la que Lukashenko va prohibir, de fet, tu, si poses una bandera bielorussa al balcó, te'n vas a la presó. La històrica,
allà,
eh?
Allà o aquí?
La que és, aquí, de moment, encara no, però tot pot
arribar. Bueno, aquí també, si poses una bandera al balcó, depèn de com la posis, també...
Sí, et truca la comunitat de veïns.
O una pancarta o tal, et fan fora de president, eh? Sí. O sigui, s'ha d'anar amb compte aquí, també.
Sí, les pancartes estan
perilloses
aquí.
Pancartes i banderes també anem amb compte.
Sí. Lukashenko, després de ser president, va convertir la bandera en verd i vermell. La bandera històrica és verda i blanca. Llavors, com que la bandera estava prohibida, les dones, va arribar un moment que fins i tot van sortir al carrer a les manifestacions, és molt performàtic tot plegat, amb un vestit de núvia, que s'hi posaven un esprai vermell al mig, és a dir, embrutaven el seu vestit de núvia per poder anar deambulant, fent aquesta performance de, bueno, jo, escolti, jo estic aquí passejant amb el meu vestit de núvia, sí, que aparentment no, doncs no és la bandera. Com et dic, hi ha moltes persones que són les que mouen aquestes xarxes de Telegram, que a vegades entren als seus pisos per atemorir. Lukashenko feia veure que tot el que passava, tota aquesta violència policial, eren fakes, però clar, les imatges a través d'internet es van escampar arreu del món. I una cosa interessant és, per exemple, en les apps de contactes, aquestes apps que tanta
tipo
gent...
Tipo Tinder i tot això.
Sí, el que està passant molt a Bielorússia és que les noies posen policies i soldats a abstenir-se. És a dir, hi ha com tot un tabú, no?, contra aquesta població, que és la població...
Perquè n'hi ha tants,
que clar.
Que els estomaca. El que sí que és cert, ja et dic, anar a visitar l'exposició, sobretot, és poder parlar amb elles dues. Em comenten que ha passat una cosa molt interessant en aquest país. Clar, hi havia molta mobilitat durant la Unió Soviètica i molts funcionaris que potser no havien nascut a Bielorússia i treballaven allà, i no es donava importància a l'idioma bielorrus o aquestes coses, i que, en canvi, ara la gent, com per primer cop, una mica com a reacció en contra del dictador, un dictador que està vivint una mica a l'ombra de Putin, hi ha com un sentiment de voler parlar bielorrus, estan escrivint moltes novel·les, poemes, cançons, de fet en tenim una per aquí, que ens la pots posar ja per ambientar.
Això és bielorrus.
Sí, això és bielorrus.
És el bielorrus?
És una llengua que s'assembla bastant al rus, eh? Són de la mateixa
família.
Això és una cançó popular que l'han remixat, perquè és un país... Jo he penjat al meu Twitter un tuit on ja ha penjat aquest vídeo, que és un vídeo performàtic, on veus tot de dones bielorusses que volen enterrar la violència, que representa que és un policia. És un vídeo que està molt ben filmat, amb planos d'aquests sanitals fets amb drons o no sé com.
Fa l'Ernest Ferrer, el nostre realitzador, fa que sí amb el cap, per tant, deu estar bé.
Ell ha vist el vídeo, li han agradat les imatges. Està molt ben muntat.
L'Ernest, aquest tema el fascina, abans ha dit, està molt bé el tema de la Txell avui.
No, sobretot, què ha passat aquí? La joventut bielorussa tenen...
Nosaltres hem dit, carai, noi, perquè t'agradi alguna cosa, i ara hora que t'agradés alguna cosa.
No li costuma agradar.
No li agrada res.
Tenen accés a altres realitats a través de les noves tecnologies i d'internet. Països veïns com Letònia i Lituània van fer les seves revolucions, van passar a ser democràcies més estables, i la gent jove bielorussa diu: nosaltres també volem ser així. De fet,
escolta,
Marc,
me n'he d'anar.
Sí, em quedo amb una conclusió que diuen elles, que és que perquè Bielorússia seguís vivint amb la dictadura que viu ara, haurien de tancar-la com es feia antigament en les dictadures. Perquè, si no, ells, la gent jove, veuen com viuen els altres països i volen enderrocar aquest tipus de règim. BGMOD, si la volen visitar, que entrin al meu Twitter, Txell Bonet, i trobaran el link a la comunitat Resam, que són els bielorussos exiliats a Catalunya, i podran link allà i demanar peticions de...
Això, BGMOD, la galeria BGMOD,
sí, per fer aquestes
visites, a carrer Trafalgar 56 de Barcelona, ara que la cosa comarcal la gent es pot moure, doncs fenomenal.
Sí.
La revolució bielorussa té rostre de dona. La revolució bielorussa, aquí a Bielorússia, vostès posin el que vulguin, perquè realment té rostre de dona la revolució, afortunadament, al 2021. Què t'anava a dir? Què tal està el Jordi Cuixart, per cert? Perquè tot això que ens han revocat al tercer grau, què?
Mira, Marc Giró, t'ho diré amb un titular.
Vinga.
Tu saps aquest llibre de l'Angela Davis que n'has parlat al programa,
sí,
no? Abolim les presons.
Sí.
Jordi Cuixart pot viure sense menjar ostres, sense beure xampany, està tancat en una cel·la de 8 metres quadrats, però la presó és com un càstig tant de l'època medieval, perquè a qui castigues és a uns fills menors que depenen de tu i que estan privats del teu pare. És a dir, pensem mesures una mica més civilitzades que no impliquin, no? A part d'aquell no hi hauria d'estar a la presó, no hauria de tenir cap càstig. Però jo porto dies amb aquest ronron, ja saps que sóc algú que no li agrada parlar de la seva vida privada, però penso que quan poses un tipus de pena injusta, en aquest cas amb una persona, l'estàs posant a moltes altres persones, mm-hmm, també, i que crec que podem trobar sistemes perquè el nostre país sigui més democràtic i s'assembli més als països nòrdics i no tant a Bielorússia.
Ho deixem així, i a més a més, m'ha agradat molt... Dilluns parlarem amb l'editor de precisament aquest llibre,
de
Tigre de Paper, perquè em sembla que fan 15 anys, i aquest llibre d'Angela Davis és reveladoríssim, diguéssim. Així que en vam parlar aquí, i a més hi estic molt d'acord. Bueno, una abraçada fortíssima pel nostre president, perdona, que és
el Jordi
Pujol,
del club de fans. Del nostre club de fans, i de tot en general. Tant de bo. Escolta'm una cosa. A veure, tenim una notícia, ets tu. Ja veuràs, posa'm.
A veure.
El vostè primer... La notícia ets tu.
A veure, crec que hem estat trucant a una persona. No, estem trucant a una persona. Ja la tenim? Sí? Hola, Carme Vila, què tal estàs?
Sí, jo bé, gràcies.
Miri, em dic Marc Giró, truco de RAC1, d'un programa que es diu Vostè Primer.
Marc Giró, mare meva.
Sabem que estàs treballant, perquè ets pediatra, sí o no, Carme?
Sí.
I et volíem felicitar perquè, a més, sabem que la notícia avui ets tu, perquè acabes de ser àvia.
Moltes felicitats!
Sí o no?
Sí.
T'has quedat de pedra, que ho sapiguem, Carme.
No, i tant. És que se sap tot avui en dia, eh? No es pot tenir cap secret.
Escolta'm, Carme, tu ets pediatra, on estàs fent de pediatra ara mateix?
Jo, a Sant Quirze.
A Sant Quirze. I és a un CAP, sí, a una clínica, a un hospital?
És un CAP, assistència primària, de pediatria.
Fantàstic. Escolta'm una cosa. Has estat àvia, és la teva primera neta, no? Com es diu?
Es diu Agnès.
I avui fa una setmana que va néixer, que sí?
Fa just una setmana.
Ho sabem tot, és que havies fixat tu, eh? I sense algoritmes, eh?
No, exacte. Això encara és més important.
A veure, escolta'm una cosa. Tu saps per què nosaltres sabem que la notícia ets tu perquè has estat àvia per primer cop?
Doncs algú que tingui connexions amb tu que t'ho hagi pogut dir, però no sé pas qui pot ser.
A veure, Enric Jordana, Vostè Primer, què tal estàs?
Sí, Marc.
A veure, qui és l'Enric Jordana?
Ostres, que està trucant de l'altra punta de món, tu.
Ara. Enric Jordana, des d'on ens parles? I qui ets?
Bon dia. Estic aquí amb la Maria, que és la filla de la Carme, i truquem des de Canadà.
Encara sou al llit, suposo, no?
Sí.
Mira, li fas...
Són les 5 i mitja al dematí.
Que s'hi posi la Carme, Enric. Ens ha escrit l'Enric Jordana per dir-nos que la Carme Vila és notícia perquè acaba de ser àvia. La seva filla, Carme...
Maria.
Ai, la seva filla Maria. Digue-li alguna cosa a la teva mare. Fixa't tu, quina meravella.
Hola, mare.
Hola, bon dia.
Aprovecho, oi, allò de saludar a mi família.
Escolta, Maria... Com és que esteu tu i l'Enric, sí, a Canadà? I a on del Canadà? Perquè, esclar, que diem Canadà com si Canadà fos...
Estem a Calgary i estem perquè... Bueno, jo vaig trobar feina d'investigadora a la universitat.
D'investigadora de què?
I llavors l'Enric va venir cap a mi. Eh?
De què investigues?
Faig un postdoctorat en física aplicat a dades neuronals,
a
l'epilèpsia.
És que ara. I escolta'm una cosa, i l'Enric Jordana, que ara s'hi hauria de tornar a posar...
Sí.
Tu vas deixar-ho tot per anar... Això és que és un cas. Aquesta setmana de la dona, que la setmana que ve també ho serà de la dona, per cert, és un cas...
Cada dia ho és.
Però tu vas deixar-ho tot aquí a Catalunya per seguir la investigadora, a la Maria, sí o no?
I tant. Bueno, sí, és una molt bona manera de resumir-ho. També per millorar el meu anglès i per buscar feina fora de la meva zona, perquè està tan bé aquest país, clar.
Fuga de cervells, eh?
Fuga de cervells. Tenim aquí dos cervells fugats a Calgary.
No, però tornarem.
Escolta'm una cosa.
Fa molt fred aquí, Marc. Em consta.
Bueno, heu estat molt simpàtics, Enric Jordana i la Maria, de trucar-nos per dir-nos que la Carme Vila, que és pediatra a un CAP de Sant Quirze, ha estat àvia. Carme,
moltes gràcies.
Escolta'm una cosa, la seva neta, que es diu Agnès. Moltíssimes felicitats.
Moltíssimes gràcies.
de part de tota la família.
Moltes gràcies, també a Enric Jordana i a la Maria. Gràcies, eh? I que vagi molt bé. I ara podeu tornar
gràcies
cap al llit.
Gràcies a vosaltres pel programa. Sí,
el programa és molt fantàstic, eh?
Sí. Moltíssimes gràcies.
Us escoltem cada dia des del Canadà.
Oh, fantàstic, des de Calgary. Escolta'm una cosa, de veritat, que l'esforç que heu fet per agafar-nos el telèfon a les 5 i mitja...
No sé si estan dormint molt, tampoc, eh? T'ho he de dir que si té una setmana no sé si deuen dormir massa.
No, però aquests són els tiets, aquests són els tiets.
Ho dius per experiència, Taltavull? A veure si ara descobrirem una segona vida del Taltavull.
Ho dic per el que expliqueu tots els que sou pares. Jo dormo totes les hores.
Carme, Carme Vila, moltíssima felicitat. I als canadans.
Moltíssimes gràcies.
Visca Calgary, que vagi bé. I les investigadores.
Adéu,
estimats, que vagi molt bé.